Pensa'm el Cap, el programa de Ràdio Balaguer dedicat al món de la salut i que informa els oients de les diferents campanyes, programes i activitats del Cap de Balaguer i del Departament de Salut de la Generalitat. Pensa'm el Cap, amb la col·laboració del Centre d'Atenció Primària de Balaguer.
Molt bon dia. Comencem tot seguit avui dimarts, dia 25 del mes de març, una nova edició del programa Pensa amb el Cap, l'edició d'aquest mes. Avui volem dedicar el programa a parlar del dolor persistent, dels factors que el poden causar i també dels possibles tractaments, entre moltes altres qüestions. Per parlar-ne, avui ens acompanyen la Clara Puertolas, que és metgessa de família i comunitats als consultoris de Cubells i de la Sentiu de Sió, de l'Àrea Bàsica de Salut de Balaguer. Molt bon dia, Clara, i gràcies per ser aquí.
Bon dia, gràcies per convidar-nos.
A vosaltres. I també ens acompanya la Merli Seume, que en aquest cas és fisioterapeuta del Cap de Balaguer, juntament amb la seva companya, la Vanessa Jordi, que avui no ens acompanya, però sí que tenim entre nosaltres la Merli Seume, a qui també li agraïm que avui sigui aquí. Molt bon dia, Merli, i com deia, gràcies.
Hola, bon dia, gràcies.
Avui volem parlar, com dèiem, del dolor persistent, dels factors que el poden causar, de possibles tractaments, de si és un símptoma, de si és una malaltia. De seguida parlem de tot plegat, però si us sembla, podríem començar definint què és el dolor persistent o què entenem per dolor persistent. És aquell que una persona el té de forma contínua?
Doncs sí, és a dir, el dolor crònic o dolor persistent, no, des del punt de vista més teòric, és tot aquell dolor, no, que s'allarga més de 3 o 6 mesos, que seria el temps que normalment utilitzen els teixits per reparar-se després de que hi hagi hagut una lesió. Però, a més, no, per poder parlar d'aquest dolor crònic o dolor persistent, normalment s'hi afegeix un component, que és que normalment el que acaba passant és que aquest dolor s'allarga en el temps, i quan s'allarguen els dolors en el temps solem fer proves, i el que acaba passant és que aquestes proves no troben una lesió o un dany en el sentit d'alguna cosa estructural que estigui alterada que justifiqui, no, que hi hagi tot aquest dolor que tenen les persones. Llavors, normalment, no només tenim dolor en aquests casos, sinó que moltes vegades s'afegeixen altres símptomes, no, com poden ser problemes de concentració, problemes per dormir, fatiga i a vegades d'altres coses també.
És a dir, no hi ha una prova, després d'aquests mesos que deies, concreta, que especifiqui què causa aquest dolor, però sí que les persones el pateixen, no?
Sí, de fet, clar, és un tema força complex en aquest sentit, no? Perquè històricament i culturalment s'ha dit, no, que el dolor és una cosa que no es pot veure i que el dolor és una cosa que, no, hem de creure'ns el dolor que té cadascú perquè el dolor no el podem d'alguna manera objectivar, no? I això realment és un problema a vegades inclús de credibilitat pels pacients, perquè és molt difícil, no, des de la concepció que tenim mèdica i sanitària, no, entendre que algú té dolor si les proves, no, no ens expliquen què està passant. Llavors, d'alguna manera, l'educació en neurociència del dolor, no, que és una mica del que venim a parlar avui, ens dona eines perquè ens puguin precisament fer entendre, no, què és el que està passant i quins mecanismes hi ha implicats en què aquest dolor s'allargui en el temps sense que, no, hi hagi una lesió que ho justifiqui.
Hem començat parlant del dolor persistent, perquè hem dit que avui dedicàvem el programa a parlar d'aquest tipus de dolor, del dolor persistent, del dolor crònic, però per dolor, així simplement dolor, el podem definir també, què entenem per dolor?
Doncs
un dolor que no és persistent, entenc, eh?
Uh-huh. El dolor en general,
sigui
persistent o no, es defineix com, actualment, la definició que entenem i que acceptem és que és una experiència desagradable. Jo crec que fins aquí és fàcil d'entendre i hi ha força consens, no? Però aquesta experiència desagradable, no, està provocada o bé per una lesió física o bé per una cosa que el cervell, la definició ja inclou aquesta segona part, que és o bé, no, per una cosa que és una amenaça de dany. Llavors, en aquest sentit, no, diríem que el dolor és un sistema d'aprenentatge, no? De fet, el dolor, des de la neurociència del dolor, es parla de que el dolor es pot aprendre, i el grup precisament el fem perquè també el dolor es pot desaprendre, i aquí té sentit que els sanitaris treballem, perquè en realitat, no, nosaltres podem tenir dolor amb dany, en el sentit de que a vegades hi ha coses que, com per exemple, punxar-se amb la fulla d'un roser és una cosa que el dany físic que hi ha és molt poquet, però genera molt de dolor, no? I a vegades, no, podríem posar un exemple contrari, que seria, per exemple, el fet de Cremar-se, si tu tens un incendi a casa teva i vas a rescatar el teu fill, aquí moltes vegades les persones que es cremen i tenen lesions greus, moltes vegades no tenen dolor. I és que el dolor moltes vegades depèn del context i depèn de quines situacions, si es prioritza la supervivència, no? El cervell pot opinar que en aquell moment no tenim dolor. Llavors aquesta correlació entre dolor i dany no sempre és una cosa que va en línia.
Entenc que a l'hora de prescriure tractaments també ha de ser dificultós, en aquest cas pels metges o no. Saber el tractament que se li ha de donar a una determinada persona amb un dolor concret.
Clar, aquí jo crec que la Merri també té moltes coses a dir, perquè sobretot, és a dir, el que hem estat fent fins ara, que és donar medicaments... Això els pacients ho expliquen molt bé, ajuden, no? Els tractaments, no, com a mínim els fàrmacs, no poden ser el recurs principal, encara que fins ara ha estat l'únic que teníem o sobretot l'únic que utilitzàvem, però els fàrmacs proporcionen un benefici molt, molt, molt limitat. I en canvi, no? Sabem que el fet de combinar neurociència del dolor, que vindria a ser entendre com es genera el dolor crònic i quins factors influeixen, no? De manera que hi puguem combinar també tècniques psicològiques i, no? Moviment, la combinació d'aquestes tres coses, aquest tractament multicomponent, sabem que proporciona beneficis als pacients, proporciona millores i proporciona millores importants quan s'implementen les tres coses juntes.
Sí. Merli, volies dir alguna cosa?
Sí, bueno, una mica el que ha comentat la Clara, i llavors, doncs, per la part més física, no, més de fisioteràpia, doncs, l'exercici també és un tractament que pot ajudar molt a les pacients, perquè té un paper fonamental, doncs, per a tots els símptomes que s'associen, doncs, amb aquest dolor persistent, com podrien ser tant el dolor com la fatiga, la rigidesa, no? Tot això que ha comentat la Clara.
En aquest cas, els fisioterapeutes tenen un paper destacat, doncs.
Sí, en aquest cas sí. Llavors, el que fem a les sessions grupals, doncs, d'aquests grups és treballar a partir dels diferents exercicis, no? Per anar millorant tots aquests símptomes associats.
Ara que parles de sessions grupals, al CAP teniu un grup, amb persones que pateixen aquest tipus de dolor crònic o
sí,
persistent.
Exacte. Des de fa ja uns mesos, fa poquet hem iniciat la tercera edició del grup, amb aquesta idea, no, de poder oferir als pacients, no, el que els últims estudis ens diuen que és més beneficiós, que és aquesta teràpia multicomponent, doncs s'ha iniciat un grup per pacients que tenen dolor crònic que associï, no, sensibilització central, que ara explicarem una mica més el que és, no? De moment, la majoria de pacients que han assistit sobretot tenen fibromiàlgia, que seria un d'aquests dolors crònics, no? Un dels tipus.
En aquest cas, perdona, Clara, en aquest cas sí que ja sabem que és una... que ja diagnosticada una malaltia, en aquest cas, no? Que parlem de fibromiàlgia.
Exacte. La fibromiàlgia, diguem-ne, és el paradigma, no? del dolor persistent generalitzat. Hi ha altres malalties, no? En els que hi ha un dolor persistent que és localitzat. Per exemple, molts mals d'esquena que s'allarguen molt en el temps, no? A vegades les proves, doncs, no troben prou, no? Prou alteracions que justifiquin per què hi ha aquest dolor, i també podrien entrar, no, dintre d'aquesta esfera del dolor persistent, i també en aquest cas també es podrien, no, beneficiar del grup.
Aquests grups o aquest grup en què consisteix? Què és el que hi feu, Clara?
Doncs en el grup...
Perdona, que t'he tallat abans, no, potser ho anaves explicant, però t'he tallat.
El grup el formem bàsicament tres professionals, no? Un fisioterapeuta d'atenció primària, que pot ser o la Merri o la Vanessa, no? Normalment que treballa en aquesta part del moviment, no? Una mica de cara a reentrenar el cos i també reentrenar el cervell, que ara en parlarem, perquè el dolor pugui disminuir. I participa també l'Oriol Soler, que és el referent de benestar emocional comunitari, que treballa tècniques psicològiques, tècniques de gestió emocional, no? I tècniques, per exemple, no? De reestructuració cognitiva o en relació a com treballar els pensaments que el dolor genera moltes vegades. I en aquest cas també hi soc jo, que soc metgessa de família, que m'encarrego més de la part de neurociència del dolor. I llavors el grup dura uns 2 mesos, són unes 10-12 sessions, en les que combinem, no, aquestes tres tècniques amb la idea, no, no d'entrada de reduir el dolor, perquè normalment són pacients que fa molts i molts anys que tenen dolor, i llavors l'expectativa inicial no és reduir el dolor, sinó que és que aquest mateix dolor tingui menys impacte en la seva vida i que puguin guanyar, no, qualitat de vida i puguin fer més coses.
És a dir, que puguin acabar fent vida normal, potser entre cometes, no sé si per amb ells és una vida normal tenir una vida amb dolor, però el màxim, no, de poder fer les coses que fa pràcticament tothom, no? Tot i que, doncs, contínuament hi hagi aquest dolor.
Sí, exacte, és una mica el que ha comentat la Clara. Llavors, si ens poguéssim imaginar, per exemple, doncs, el dolor com un regulador de volum, doncs al grup treballem diferents factors que poden augmentar aquest volum de dolor i altres factors doncs, que poden anar-lo disminuint. I llavors això és el que busquem, no? Que les pacients puguin trobar les seves pròpies estratègies per reduir la intensitat del dolor i, entre altres, beneficis també.
Pels pacients m'imagino que ha de ser molt, molt difícil no conviure amb aquest tipus de dolors i potser explicar-ho o no acaben d'entendre per què no hi ha un diagnòstic concret, no? O per què arriben a tindre aquest dolor després de tant temps, no? De medicacions o de teràpies, no? O de pràctiques de fisioterapeuta. M'imagino que per a ells és complicat, no? També.
Sí, de fet és molt complicat pels pacients, també és molt complicat pels sanitaris
pels metges,
i fins i tot és molt complicat pels entorns no, d'aquests pacients perquè moltes vegades el propi dolor persistent funciona fluctuant, és a dir, que hi ha dies que la gent està bé i l'endemà estan molt malament i això és una cosa que des de fora costa molt d'entendre, no? Perquè de fet moltes pacients inclús diuen que el seu entorn o que la seva família o que la feina els diuen que s'ho està inventant. Llavors, ens cal un canvi, jo crec, conceptual de lo que és la cultura del dolor, no? Perquè seguim pensant i se segueix ensenyant encara moltes facultats de, no? de medicina, d'infermeria, de fisioteràpia, que el dolor es produeix perquè hi ha una lesió en els teixits. I això és així, com a mínim, pels dolors molt aguts en el temps. És a dir, si jo em faig un tall a la mà, tindré dolor perquè, no? Així jo sé que he de protegir aquesta mà perquè aquest tall es pugui curar. Però a mesura que aquest dolor s'allarga en el temps, el dolor es correlaciona molt poc amb l'estat dels teixits. Llavors necessitem, no, a nivell sanitari, però també a nivell social i cultural i a nivell de carrer, que comencem a desassociar aquesta idea de que, no, de que el dolor està relacionat amb una lesió dels teixits. De fet, el dolor, sobretot, està relacionat amb el cervell. I tindrem dolor si el nostre cervell pensa o se sent amenaçat d'alguna manera.
En aquest sentit, també, pel que apuntava abans, feu teràpies, en aquest sentit?
Sí, de fet, el grup d'alguna manera intenta, no, intenta que els pacients entenguin no, quines són aquestes senyals o aquests factors que han fet que d'alguna manera el cervell pugui sentir-se amenaçat o preocupat no, per si això és perillós i, per tant, no, generi aquest dolor. Jo crec que la manera potser d'explicar-ho més fàcil és pensar en el dolor com el sistema o en el dolor persistent com el sistema d'alarma d'una casa. És a dir, al final, si tu tens una casa, no?, que podria ser el cervell, i t'entra un lladre, que és una lesió, no?, física, sonarà l'alarma i, per tant, tu tindràs dolor. Això passa molt, 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 molt fàcilment, és un circuit molt simple, diguem-ne, que és el que hi ha, no?, en el dolor agut. En el cas del dolor persistent, el que ens acaba passant és que, no?, en aquesta casa que nosaltres tenim i no hi vivim, estem preocupats, no?, per si podria entrar-hi un lladre. El lladre no ve, però nosaltres, com que no podem deixar de pensar en si ens entraran a robar, aquest sistema d'alarma el anem fent cada vegada més sofisticat. És a dir, primer no, ens comprem un gos perquè ens vigili la casa, però després posem càmeres i després posem una valla molt alta i després posem no, un sensor de vibracions. I arriba un moment que el que acaba passant en aquest sistema no, d'alarma que s'ha fet tan sofisticat és que a la tardor cau una fulla al jardí que no és un lladre, per tant, és a dir, no hi ha un dany físic, però l'alarma sona perquè ha detectat alguna cosa. Sí? En el dolor crònic o en la sensibilització central tenim un sistema d'alarma tan sensible, i sensible no vol dir debilitat, no vol dir els nervis, sinó que tenim un sistema tan sofisticat que és capaç de detectar coses no? que desencadenen dolor quan a priori no? allò no seria un lladre, allò no seria una amenaça, però en aquell moment, no? en funció del context, en funció del que pensem i en funció de com d'alguna manera sofisticat sigui el nostre sistema d'alarma, podem tenir dolor i és un dolor real. Igual de real que el dolor que es produeix no, si ens donem un cop al peu.
Un dolor real que té algun tipus de funció, Clara? Arriba a tindre alguna funció el dolor? Pot arribar a ser alguna alerta d'alguna cosa?
Clar. Aquí està el problema.
Per canviar és a dir, una mica la pregunta,
dolor
no? en un altre sentit?
Clar, el dolor sempre és un sistema d'alerta, no? Perquè ens empenya a fer canvis. El que passa és que en el dolor agut no, té aquesta funció protectora, de fet, no, que ens obliga no, a adoptar alguna conducta, és a dir, si a mi em fa mal la panxa i jo no vaig al metge i tinc una apendicitis, doncs segurament no, ens hauríem mort. El dolor és una eina útil per la supervivència quan és un dolor agut. En el cas del dolor persistent, El que passa és que s'activa, no? És a dir, és un sistema d'alerta que s'activa quan a priori no hi ha cap lesió. Llavors, en aquest sentit, no ha perdut la seva funció com a mínim d'alerta de que estigui passant alguna cosa perillosa. Llavors, si no tenim altres recursos per fer-hi front, no? Com en aquest cas podria ser el grup, al final, no? És esgotador perquè és que soni una alarma contínua i ningú la pot venir a apagar perquè realment, no? No hi ha un dany i no podem adoptar una conducta de protecció.
En aquest sentit, com definiríeu o com definiu el dolor? És un símptoma, és una malaltia? Malaltia entenc que potser no, o sí, no sé,
Bueno, el dolor és una mica complicat, no?, de descriure,
definir,
exacte,
sí.
Perquè tothom pot ser el descriure d'una manera o d'una altra, però com ha dit la Clara, doncs el dolor no és el mateix que tindre un dany als teixits. Llavors hem de veure el dolor en una forma com més àmplia, no?, que intervinguin diversos aspectes de la nostra vida, no?, com podria ser, doncs, al final, el benestar emocional també i la capacitat, doncs, que tenim nosaltres per poder donar el nostre dia a dia, o sigui que no només se centri en el dany.
Clar.
Dis, Clara.
No, de fet, és a dir, el dolor de per si és un símptoma, però en el cas del dolor crònic, diguem-ne que el dolor ha guanyat tant de poder o tanta entitat que s'ha fet de per si una malaltia, i és una malaltia freqüent perquè es considera que fins a un 20% de la població pot tenir algun tipus de dolor crònic, en alguns casos més generalitzat o en alguns casos més localitzat, i és un problema creixent en els últims anys. I des d'aquesta perspectiva que el dolor està creixent, precisament és important que tinguem intervencions i recursos, no?, per poder-hi fer front més enllà de la medicació, que sabem que té un paper, no?, poc limitat.
I si està creixent, com dius, o ha crescut més en els últims anys, això es deu a factors que hi ha ara que potser fa uns anys no hi eren? Abans parlava la Merli del benestar emocional, no? M'imagino que influenci bastant, però hi ha altres tipus de factors que poden acabar derivant en un dolor crònic, en un dolor persistent o no?
Clar.
Respecte a fa uns anys, com que deies això, que en els últims anys doncs, hi ha hagut un increment de persones, no?, que pateixen aquest tipus de dolors.
Al final, és a dir, en dues persones exactament iguals, no?, a partir d'un dolor puntual que es curi, pot passar que una, no?, es curi completament i no desenvolupi dolor crònic i una altra sí. Llavors, moltes vegades, no?, en les vides dels pacients que tenen dolor persistent, podem trobar, no?, coses que nosaltres anomenem com a factors cronificadors del dolor, ¿vale? I és que són totes aquelles coses que d'alguna manera sumen al que vindria sent dolor i por o dolor i amenaça i que són factors que ajuden a que aquest dolor s'allargui en el temps. Per exemple, en el cas de tenir un mal d'esquena, no?, una lumbàlgia, si aquesta persona està patint una depressió o està patint ansietat, això és molt més fàcil que s'allargui en el temps. Així com, si aquesta persona no se sent valorada en la seva feina, això és una de les coses que sabem, no?, que fa que aquesta persona tingui més números perquè aquest dolor trigui més a resoldre's. Si bé la causa, per exemple, de la fibromiàlgia no és coneguda a dia d'avui, sabem que moltes vegades hi ha factors vitals que són traumàtics que poden actuar, no?, d'alguna manera com a desencadenant, no?, dels símptomes.
Per tant, entenc que en cadascun d'aquests pacients hi ha factors psicològics que per part dels metges, metgesses, fisioterapeutes, heu d'acabar doncs, esbrinant, no?, per poder després donar una diagnosi o un tractament a aquella persona, no?
Clar, la història...
Factors emocionals, factors psicològics, factors socials, no?, ara ho deies també, laborals, etcètera, no?
Clar, la història, en aquest sentit, jo crec que la primària, no?, que és on treballem la Merli i jo, crec que és un entorn privilegiat, no?, per poder fer això, perquè coneixem les persones, però sobretot coneixem l'entorn on es mouen, no?, i el fet de conèixer les seves trajectòries vitals moltes vegades ens pot fer identificar, no?, quan algú té més factors, no?, que poden fer que tingui més números, perquè aquest dolor s'allargui en el temps i també ens permet, no?, abordar-los més fàcilment perquè es mouen en un entorn que per nosaltres és proper.
Sí, dis, Merli.
No, i per això la importància, no?, de realitzar el grup de multicomponent, doncs que intervinguin diferents professionals, doncs per intentar abordar també totes aquestes parts que influencien a la persona.
Aquest grup el formeu des del CAP o són els propis pacients els que poden demanar doncs, d'assistir-hi?
No, aquest grup són pacients doncs, amb dolor persistent, no?, que llavors són tributaris a poder participar a aquest grup, però no és un grup obert en els que els usuaris o les persones poden apuntar directament.
És a dir, ho gestioneu des del servei mèdic, eh?
Sí, normalment o el metge, la infermera o algun sanitari del CAP que coneix el recurs, no? Si creu que la persona se'n podria beneficiar, doncs ens fa la proposta i algun dels sanitaris que ens encarreguem del grup fem una valoració per veure si la persona se'n podria beneficiar.
Deies que és la tercera edició, em sembla, que d'aquest grup?
Sí.
Les dues anteriors entenc que les valoreu de forma positiva, de com s'ha gestionat i com ha funcionat, Clara?
Sí.
O Merli, sí, sí.
Sí, o sigui, al realitzar les diferents sessions que hem fet amb el grup i a l'acabar, sempre ha estat una resposta molt gratificant per part de totes les pacients, ho han agraït molt. I, de fet, bueno, jo tinc constància del primer grup, el segon no ho desconec, però del primer grup, per exemple, doncs el grup de pacients es van formar també un grup entre elles, no? I tenen tot aquest recolzament per d'unes companyes a les altres i continuen fent quedades i se continuen animant, no? I tot això també els ajuda, doncs, amb aquesta esfera que diem tan psicosocial, no? De trobar un entorn segur per amb elles i que es puguin explicar i mútuament també s'ajuden, que potser no és un efecte tan sanitari, no? En aquest cas, però que penso que és molt gratificant també per a totes les pacients i que tot això les ajuda a tirar molt endavant.
Entenc que aquest grup, o que el dolor persistent, millor dit, o crònic, pot afectar a persones de totes les edats, també dels dos sexes, m'imagino, o parlem de persones més adultes que no pas joves o nens, no? O també?
Sobretot afecta persones adultes. És veritat, no?, que hi ha pacients que comencen a tenir dolor des d'una edat raonablement joveneta, al final de l'adolescència, però el més habitual normalment és que el dolor comenci a partir de l'edat adulta, a partir dels 30 i més habitualment doncs 40-50 anys. Sí.
Adés parlàveu de les persones que pateixen fibromiàlgia amb tots aquests factors o símptomes que dèieu, els mateixos símptomes que pateixen a dia d'avui, Clara, Merli, persones que amb Covid persistent, no? Amb Covid permanent. Aquestes persones també diuen això, que pateixen dolor de forma contínua, fatiga, manca de concentració, són factors també que comentaves abans, Clara.
Sí, clar, és un tema del que encara falta força recerca, tot i que és veritat que algunes persones que treballen en el camp de la neurociència es parlava de que molts dels símptomes que es presenten més habitualment en la sensibilització central i sobretot en la fibromiàlgia, no?, que són aquesta fatiga, són l'insomni, les dificultats de concentració i el dolor, moltes vegades també estan presents en aquests pacients que tenen Covid persistent. Llavors, en alguns casos s'ha postulat, tot i que això jo crec que falta recerca sobre el tema perquè és, de fet, un tema força nou encara, però que d'alguna manera podria haver-hi un component de sensibilització central en aquests símptomes que tendeixen, no?, a la llarga a millorar en el cas dels Covid persistents, tot i que el temps és variable.
Parlàvem abans de l'exercici, d'aquestes teràpies de fisioteràpia, Merli. L'exercici pot ajudar en funció de quin tipus de dolor patim o no?
Sí, és a dir, l'exercici...
Normalment ajuda o també hi pot haver algun moment en què és millor no fer-ne?
L'exercici en quant al dolor s'ha demostrat que és l'evidència, sí, mi marca, que ens pot beneficiar, però sempre i quan aquest exercici també l'adaptem o tingui una progressió dintre de les nostres capacitats. No? Al final cada persona és diferent i cada persona té una tolerància o una altra. Llavors, és molt important doncs, que cadascú, perquè al final són els pacients, per exemple, en aquest cas parlo més del grup de fibromiàlgia, són elles qui es coneixen millor i fins on saben on poden aguantar o fins on poden arribar. Llavors, per evitar un rebrot. Llavors, elles mateixes són les que fan una progressió dins d'aquests exercicis, començant amb exercicis més bàsics, no?, més de consciència corporal, més de relaxació, i que poquet a poquet, com deia també la Clara abans, que el cervell és plàstic, no?, té aquesta capacitat de plasticitat, i es pot entrenar també el cervell en quant al moviment. Llavors, doncs, l'objectiu serà intentar avançar, no?, cadascú en les seves possibilitats dintre de lo que pot anar fent en el seu dia a dia per guanyar qualitat de vida, que també és el principal objectiu.
Parlàvem de fer exercici, però també en aquest cas ja de forma més global, més general, podem arribar a parlar de fer esport, no? No petits exercicis, sinó fer esport, anar a córrer, anar al gimnàs, això també pot ajudar?
Sí, tot això pot ajudar, però és el que dic, no? El
que dèiem, cada persona sap fins allà on pot arribar,
que
no?
Que cada persona és un món, llavors si és una persona que no està entrenada i que mai ha fet esport, doncs no, el principal objectiu no serà anar a córrer o anar al gimnàs, sinó que potser si una persona no surt mai a caminar i ara pot començar a sortir a caminar 5 minuts, doncs això ja serà molt i serà l'objectiu a curt termini. Després, a llarg termini sí que es poden plantejar altres objectius, no? Segons també, sobretot l'esport a la que la persona que li agradi, que no sigui una obligació, no? Per exemple, una persona li pot agradar anar a córrer, però també ballar també és un esport. Vull dir que cadascú també, segons les seves aficions i motivacions, ho pugui dur a terme.
De fet, amb això que deia la Merli de la tolerància, jo crec que és important explicar un concepte, que és que el nostre cervell, per naturalesa, funciona a partir de probabilitats. Llavors, les persones que pateixen dolor crònic, no, fan el seu cervell, de manera inconscient, fa una associació que és que si jo em moc i tinc dolor, no, l'associació lògica i que ens funciona a curt termini és dir, doncs, si no em moc, no tindré dolor. Això és una estratègia que és molt útil a curt termini perquè no et mous i, per tant, estàs bé, però és una i això reafirma aquesta idea, no?, en el cervell, de que dolor, no?, dolor durant el moviment segurament és igual a dany. Llavors, part del que intentem al grup és explicar a través d'exemples, no?, que això és una estratègia que a llarg termini ens va molt malament, perquè com menys em mogui jo, més aviat tindré dolor i, per tant, més perdré. Llavors, el que necessitem, no?, i per això la Merli parlava d'exercici programat, és de manera progressiva i sense superar la capacitat que tenim, no?, de física, anar demostrant-li al cervell que som capaços de fer, no?, certs moviments o no, certes quantitats d'exercici sense poder tenir un rebrot, perquè lentament aquest cervell desassociï aquesta idea, no?, de que si fem moviment tindrem un rebrot i, per tant, el millor és quedar-se quiet. Però això és una cosa complexa, que realment és un treball força, força progressiu.
Els pacients ho entenen, ho acaben entenent?
Sí.
O costi.
A veure, és una cosa complexa perquè va en contra de tot el que hem, no?, de tot el que hem après durant molts anys. El més normal, no?, quan tu vas al metge, i fins fa pocs anys es recomanava repòs davant de gairebé totes les coses, no? I també jo crec que aquí des del sistema sanitari tenim en part una mica de responsabilitat, no?, perquè sense voler-ho, a vegades generem informació que és alarmista, no? És a dir, per exemple, en el cas del... No, no totes les hèrnies discals, o no totes les hèrnies que hi ha a l'esquena dels discos fan dolor. Però moltes vegades, no, si això no és un concepte que podem explicar bé i tenim el temps per explicar, moltes vegades aquell pacient que fa un mal d'esquena i sap que té una hèrnia, i aquest dolor s'allarga, segurament la seva manera de relacionar-se amb el dolor o de moure's canviarà, no?, perquè li fa por que aquesta hèrnia es pugui complicar. Llavors, la por en el moviment és un d'aquests factors que ajuda, no?, que el dolor també s'allargui i condiciona molt, no?, com funcionarem després en el nostre dia a dia.
Tot i que ara també des del servei mèdic, des del servei sanitari, parleu dels beneficis que té fer exercici, no?, de la idoneïtat de fer exercici físic, no?
Sí, jo crec
que... I els beneficis que comporta.
Ens queda molta feina per fer en aquest sentit, perquè, de fet, una cosa que és curiosa d'explicar i que a la gent li sorprèn molt, per exemple, amb això que dèiem de les hèrnies, no?, és que si tu li fas les hèrnies discals, no deixen de ser una mica com les arrugues de la cara, que això és un exemple, no?, que se'l va inventar la Merli, i que crec que és molt exemplificador, perquè si tu fas una ressonància a persones sanes que no han tingut mai cap mal d'esquena, molts tenen hèrnies discals, i segurament aquesta gent no tindrà mai un mal d'esquena, no? Llavors, si no canviem la cultura i la manera com pensem en el dolor i pensem en el moviment, no?, és difícil que això millori. D'alguna manera, jo crec que aquí tenim, no?, part de responsabilitat.
Per tant, també hi ha una feina, en aquest cas, pedagògica en aquest sí. sentit, eh?
Sí. Sí, és a dir, per exemple, el que deia la Clara, no? Que moltes vegades com a societat tenim, entenem molt bé que a mesura que ens anem fent grans ens surten canes als cabells o que ens arruguem, però que si ens mirem per dintre amb una lupa, molt poques vegades les persones en general, no? Podem entendre que puguem tindre una hèrnia i que no tingui dolor.
Molt bé, doncs no sé si voleu afegir una altra cosa. Hem parlat de, del dolor persistent, del dolor crònic avui en aquest programa. Voleu afegir, abans de posar el punt i final, alguna altra qüestió? Clara, Merli, no?
Ho hem anat parlant tota una mica,
sí, hem repassat el que sí. volíeu comentar.
Sí, sí. I res, jo crec
que... En qualsevol cas, doncs, dis, Clara.
No, simplement crec que animaria, no, als pacients que tinguin dolor a poder intentar, no, generar, jo crec, amb qui siguin els seus professionals sanitaris de confiança, no, poder parlar una mica de com funciona el dolor, no, i de quines coses podem fer, no, perquè és veritat que des del CAP hem estem fent una feina, no, de canviar, no, la formació que tenim també tots aquests professionals sanitaris amb la idea de que tothom, no, pugui tenir un professional sanitari que estigui actualitzat i puguem d'alguna manera, no, generant poc a poc aquest canvi cultural que ens fa falta.
Molt bé. Merli, alguna cosa?
Sí, exacte, el que ha dit la Clara i que al final pensar que mai és tard per començar, no? Que sempre podem fer aquest enfrontament actiu del dolor i, per tant, doncs, com ha dit la Clara, animar a tota la població, doncs, que sempre pugui consultar-ho.
Molt bé, doncs esperem que sí, esperem també, doncs, que el programa d'avui serveixi també en aquest sentit per aquesta finalitat. Agraïm a la Clara Puertolas, metgessa de família i comunitats als consultoris de Cubells i de la Sentiu, de l'àrea bàsica de salut de Balaguer, i a la Merli, en aquest cas a Seume, fisioterapeuta del CAP de Balaguer, haver participat avui en aquest espai de Ràdio Balaguer. Gràcies a totes dues, fins la propera, que vagi molt bé.
Gràcies a Gràcies. Vosaltres.
Pensa amb el CAP, el programa de Ràdio Balaguer dedicat al món de la salut i que informa els oients de les diferents campanyes, programes i activitats del CAP de Balaguer i del Departament de Salut de la Generalitat. Pensa amb el CAP, amb la col·laboració del Centre d'Atenció Primària de Balaguer.